El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Bé, bé, molt bé.
Això és diumenge i això és la Terra Plana. Cada diumenge al suplement mirem cap al cel amb el Joan Anton Català i parlem de ciència i, en definitiva, també d'on venim i cap on anem. Mm-hmm. Avui amb el Joan Anton Català viatgem enrere al passat per resseguir els passos de l'evolució. Com han canviat les espècies gràcies al procés evolutiu? Quins comportaments increïbles han desenvolupat les formes de vida per sobreviure? Avui a la Terra Plana, resultats fascinants de l'evolució. En aquest espai, Joan Anton, parlem de l'evolució i de com ens ha marcat com a espècie, mm-hmm. perquè realment, sense tot aquest procés, avui no seríem aquí, ni tampoc nosaltres, ni tampoc moltes altres formes de vida.
No, ja saps que és un tema que em té captivat i que l'hem anat introduint, sobretot ja la darrera temporada ho vam fer, que és el tema evolutiu, no? Com la natura, a través de la selecció natural, que no coneix de bons ni dolents, la natura pot arribar a sacrificar vida per assegurar que la vida perduri. I d'aquesta manera veiem que les espècies o s'adapten o desapareixen i de tant en tant la natura fa arribar algun esdeveniment cataclísmic que obliga a canvis en l'entorn molt bèsties i això provoca, entre altres coses, extincions massives, però també permet que les espècies que sobreviuen siguin capaces d'adaptar-se millor i de perdurar, que al final el que vol la vida és perdurar. I avui portem alguns exemples que considero molt impactants. Bueno, n'hi hauria moltíssims, però els he buscat com a coses. Algun d'ells jo el recordava d'haver-ho llegit de feia molt de temps i me l'havia notat. Ostres, això ho hem d'explicar. Extrems impactants de com l'evolució ha permès que algunes formes de vida s'adaptin d'unes maneres que dius, com ha estat possible això?
Va, anem amb alguns exemples concrets d'això que ja ens apuntes. Comencem pels cargols zombis.
Aquest me'l vaig anotar. Aquest recordo que quan el vaig llegir en un llibre de genètica fa uns anys, me'l vaig anotar per explicar-lo. Mira, és un paràsit, com un paràsit, que ara el comentem, pot arribar a controlar a la seva víctima per assegurar que no hi ha escapatòria i assegurar la seva pròpia supervivència, la seva pròpia reproducció. Hi ha una espècie de cuc que es diu Leucocloridium paradoxum, que és un paràsit increïble. Infecta cargols d'una espècie que es diu succinea, l'espècie dels cargols. El que fa el paràsit és, en primer lloc, controla el cervell de la seva víctima. En segon lloc, es mou cap a les banyes del cargol i allà li crea com unes bosses de color. Són increïbles, és fascinant, hi ha vídeos, és fascinant, del color tan cridaner, molt cridaners aquests colors. Per tant, les banyes s'inflen i es tornen d'aquests colors. Llavors, a través del control que exerceix sobre el sistema nerviós de la víctima del cargol, el paràsit fa que el cargol es mogui cap a llocs descoberts o desprotegits. Per exemple, a dalt de tot de branques dels arbres desprotegits o en llocs on no hi ha cobertura vegetal. I allà comença l'espectacle. Les banyes del cargol comencen a vibrar, acolorides i inflades amb aquestes bosses que els he fet. Les vibracions es produeixen a ritme frenètic d'entre 60 i 80 contraccions per minut. Si podeu, busqueu els vídeos. És molt espectacular. I l'objectiu és atraure l'atenció dels ocells perquè es mengin el cargol. De manera que el cargol, tenim un cargol pobret, zombi, que li controlen el seu cervell, l'han fet moure a un lloc desprotegit, li han inflat les banyes i les banyes diuen menja'm, menja'm, menja'm en uns colors molt, molt cridaners. Evidentment, l'ocell s'ho menja i un cop dins de l'ocell el paràsit es reprodueix i els seus ous surten expulsats amb els excrements de l'ocell, per tant, adobadíssims, llestos per infectar a un altre pobre cargol que passi per allà. És increïble.
Que estic mirant els vídeos.
Vale. Busca'ls mentre explico el següent, perquè tot això jo ho explico com si, no, el paràsit pensés, com si hagués un pla diabòlic que el paràsit, no, quan he dit i controla el cervell i fa que, òbviament el paràsit no sap què està fent, tot això és feina evolutiva, tot això són proteïnes, hormones, reaccions químiques que tenen lloc i que l'evolució ha perfeccionat perquè el paràsit pugui sobreviure i pugui, entre cometes, controlar la víctima, però en realitat no controla res. Aquí no hi ha cap dels dos, ni víctima ni paràsit, estan pensant el que estan fent, evidentment, eh? Evidentment. Mm. Has trobat els vídeos?
Sí, em sembla... Hi ha vídeos del National Geographic que val la pena recuperar i també els linkarem a través de les xarxes. Però bé, és que... Sí, sí, cargol somni, és un concepte que jo no coneixia.
Jo tampoc, avui, fins que el vaig llegir.
L'evolució amb el Joan Anton Català. Clar, ha servit històricament, ja ho apuntaves, per salvar moltes espècies de l'extinció, i també és el que ha passat a algunes espècies d'arbres que han coevolucionat amb alguns animals. A veure, això què vol dir exactament?
Això és més pròxim a la nostra vida, més quotidià del que ens pensem. El fruit de molts arbres, fixa't que tenen colors molt cridaners. A més, són agradables i són dolços, la major part, no? Això és una estratègia que té l'arbre perquè te'ls mengis. És una estratègia que té l'arbre perquè hi hagi animals que es mengin aquests fruits i les llavors queden protegides habitualment. Hi ha diferents estratègies, ara te n'explicaré alguna perquè quedin protegides les llavors, de manera que les llavors passen a través del teu intestí intactes i surten adobades amb els teus excrements perquè allà neixi un nou arbre o una nova planta. T'has fixat les tomaqueres? Ah, ja no se m'ha contat, però quan jo era peque, la quantitat de tomaqueres que es veuen al costat de les vies del tren a la platja. I és perquè tenim ganes de fer caca i anem, ens hem menjat un entrepà amb tomàquet, les pepites del tomàquet estan...
No!
Sí!
No m'ho havia plantejat mai, Roger, que és així, això.
Sí. Les pepites dels tomàquets...
Què m'estàs dient?
Tu has intentat agafar alguna pepita de tomàquet amb els dits?
Bueno, és que ara no ho faré mai més, ja, després d'això que m'has explicat.
Home, no, a veure, li fas un favor a la tomaquera.
A veure, explica'm això. O sigui, m'estàs dient que hi ha tomaqueres a prop de la
sí.
platja, perquè,
això es veia,
perquè quan,
moltes...
quan anem a la platja sí. ens venen ganes sí. de cagar quan i caguem a prop...
Sí, sí. Quan jo era petit se'n veien moltes més, t'haig de dir, de les que veig ara. Però sí. I això és l'estratègia. Si tu agafes una pepita de tomàquet entre els dits, es micola. Pràcticament no la pots... Sí. Si l'intentes apretar, és impossible. Està recoberta d'una peptina, d'una substància que el fa lliscós i el protegeix. De manera que tu et menges el tomàquet, però les llavors, aquestes pepites, passen intactes a través del teu intestí i tu les expulses dins de la femta. Per tant, queda adobat. Això és una estratègia que utilitzen molts arbres fruiters, molts, que hi hagi un animal que es mengi allò i els llavors quedin allà. Però mira, te n'explicaré una on l'evolució ha fet hagués fracassat si no hi hagués hagut un ajut de fora. Mira, hi ha un fruit que és l'advocat. Clar, l'advocat és molt gros. Molt gros. L'advocat va evolucionar perquè hi hagués espècies d'animals que també se'l mengessin. Si cau un fruit d'advocat, cau a terra, al costat de l'arbre que l'ha produït, és difícil que germini. Primer, perquè té competència de l'arbre mare, que el té al costat, no? Que ja el té desenvolupat. I segona, perquè necessita accés a recursos, a sol i a llum, que potser allà no té. L'estratègia de reproducció de l'advocat és que se'l mengi algú i vagi a cagar lluny d'on es va generar aquest fruit. Però qui es menja un fruit d'advocat? És molt gros. De manera que quan va evolucionar l'advocat, va coevolucionar amb la fauna americana que hi havia en aquell moment, que eren mamuts i mastodons, animals suficientment grossos com per empassar-se
el
pinyol enorme d'un advocat. Però aquests animals, la mega fauna americana, va desaparèixer fa milers d'anys. De manera que en aquell moment no hi ha cap animal, cap ni un, que tingui capacitat d'empassar-se directament un pinyol d'advocat. De manera que el futur de l'advocat era extingir-se, desaparèixer, coevolucionar amb els que ja havien extingit. Afortunadament, els nostres avantpassats humans van veure que era una cosa interessant i el van començar a conreuar. De manera, i a més, extensivament avui, extensivament.
Home, sí, fins i tot el conreem nosaltres a casa nostra, ja.
Imagina't. Doncs això és el que li ha donat la segona vida a l'advocat. Si no fos per això, s'hagués extingit.
Avui amb el Joan Anton Català, resultats fascinants de l'evolució. L'evolució, Joan Anton, sempre ha estat una cosa científicament acurada i perfecta o a vegades hem anat massa de pressa i corrents?
Clar, jo no m'atreviria a dir que la natura la caga, no? O fa nyaps. Però, de vegades, quan ho veus, dius, aquí sembla que has solucionat això fent un nyap, no? O fent alguna coseta. Mira, per exemple, els peixos, hi ha un exemple dels peixos que és el llenguado. Els peixos, si t'hi fixes, hi ha com dos menes de peixos. Hi ha els peixos verticals i horitzontals. El cos del peix, quan tu el mires, molts han evolucionat perquè el seu cos sigui vertical, són prims i verticals, i altres han evolucionat al contrari, són plans. El peix ratlla és un exemple, no? Aquests peixos acostumen a viure al fons marí, I està molt bé perquè es poden camuflar entre la sorra i els ulls els tenen a la part de dalt per poder tenir una visió, no? Però hi ha peixos, com el llenguado, que tenen cos vertical, però han evolucionat per viure en el fons marí. No sabem exactament per què, però la qüestió és que la natura ha hagut d'improvisar i ha hagut de dir, hosti, pues, si en lloc de tenir els dos ulls un a cada costat, hauré de moure els dos ulls al mateix costat. I si tu mires un llenguado, té una forma estranyíssima. Té els dos ulls a una única cara del cos vertical, que no és un cos per viure al fons del mar, en principi. És xulo perquè quan a l'embrió del llenguado es desenvolupa de manera normal com els peixos verticals, és a dir, un ull a cada costat. Però després, un dels ulls migra cap a l'altra banda del cos, de manera que quedin els dos en el mateix lloc del cos, i així és com el llenguado pot viure al fons marí tenint una visió perfecta. No li faria cap utilitat un ull que mirés a la sorra, un ull enfonsat. Però, clar, tu mires això i dius, això és un nyap? És a dir, això és una solució d'emergència, probablement, no un nyap, però segurament és una solució d'emergència en un moment en què devia passar alguna cosa, on el llenguado, els seus avantpassats, no?, van haver d'adaptar-se, igual per competència amb altres peixos, amb altres espècies, a viure
sota.
Sota.
I com es pesca el llenguado?
No ho sé, això no ho sé, ho hauria de saber igual, perquè jo sóc nascut a Tarragona, com saps, i a més tinc tots els meus cosins són del Serrallo, i per tant família de pescadors, i de negoci del peix, però no et vull enganyar, no ho sé.
Aquesta era d'examen, ja.
No ho sé.
Doncs el llenguado, que té aquests dos ulls, un ull que migra, no?
Sí, un ull que migra i, per tant, els té els dos al mateix costat.
Escolta'm, Joan Anton...
No, perdona, no em diguis... No em diguis, és increïble,
sí,
això, Roger,
sí,
quan ho penses.
Sí. T'agrada el llenguado, per això, o no?
Sí, molt.
Home, és dels grans peixos
dels
que tenen.
Dels grans peixos.
A la natura també hi ha éssers vius que són caçadors i que són presa, i aquí suposo que, evidentment, també l'evolució hi ha influït definitivament, sí, no?, per sobreviure, tant si ets caçador,
exacte,
com si acostumes a ser més...
Exacte, coevolucionen els dos. Es produeix el que en anglès es diu un arms race, que vol dir com una cursa d'armes, una cursa on l'evolució va perfeccionant igual el predador, de manera que agafa avantatge, però llavors evoluciona la presa per adaptar-se al nou entorn i torna a agafar avantatge. Això és com una cursa que no acaba mai, bueno, pot acabar amb l'extinció d'un o dels dos, no? Mira, alguns exemples, n'hi ha moltíssims, però alguns exemples. Una aranya que és del gènere Mastophora, que és un gènere molt extès d'aranya, teixeix una tela en forma d'embut que té unes boles, li posa unes boles, que mantenen l'embut en posició vertical. Per pes, aquestes boles el fan estar en posició vertical. Llavors l'aranya mou, comença a moure aquesta tela alhora que desprèn una feromona que atrau els mascles de les arnes, que van cap allà com a bojos, com a secs, mai millor dit, i el moviment de la tela més aquesta hormona els fa pensar que allò és una femella, que és una arna femella. Total, que van encegats cap a la seva mort. Però ara fixa-t'hi, com a contrapartida, com les preses s'adapten, hi ha una espècie d'arna, també molt, molt freqüent, que ha fet una evolució amb 50 anys, és a dir, rapidíssima. Mira, l'any 1848 es va descobrir una arna de color negre a Manchester, al Regne Unit. Les arnes d'aquella espècie en concret són clares, eren clares. Per tant, descobrir una arna d'aquella espècie de color fosc era, què és això, no? Va ser una troballa sorprenent. Ara, 50 anys després d'aquella descoberta, el 98% de totes les arnes d'aquella espècie en aquella regió ja són fosques. És increïble, increïble. Per què? Doncs mira, després d'estudis, s'ha vist que la revolució industrial que hi va haver a Gran Bretanya havia transformat molts boscos en llocs foscos a causa dels dipòsits que hi havia de carbó a l'aire. De manera que les arnes fosques eren capaces de camuflar-se molt millor que les clares. I això els hi va donar un avantatge. Per mutació devia aparèixer alguna arna fosca, però per casualitat, per mutació, que devia tenir més números per sobreviure i es va reproduir millor. Per tant, aquí el que ha fet la selecció natural és afavorir aquesta mutació, aquesta varietat, que no hagués estat natural en altres entorns, però com que a l'entorn dels boscos s'havia tornat fosc, aquesta arna tenia avantatge, la afavoreix, no és menjada tant pels seus caçadors, es reprodueix millor, cap de 50 anys, totes, pràcticament totes les arnes fosques. És increïble que de pressa, quan vol, quan no li queda més remei, que de pressa que funciona la selecció natural.
Però no t'estic preguntant per l'espècie humana, tampoc, perquè nosaltres també hem evolucionat.
Hem evolucionat, de fet...
I aquella llegenda urbana de que diu que acabarem perdent el dit petit del peu?
També diuen que perdrem l'apèndix, També diuen que si els mascles perdrem el cromosoma que ens deixi, el cromosoma I, de fet no ho sabem, Roger.
No ho sabem, eh?
No ho sabem. És a dir, just hem acabat començant, estem a les beceroles, estem als pàrvols del que és entendre com funcionen totes aquestes coses i la genètica associada. Molts cops s'ha discutit, i algun cop ho hem explicat al programa, si l'espècie humana és un gran evolucionador o no. És a dir, si evolucionem molt de pressa o al contrari, no? I hi ha estudis que semblen indicar que som de les espècies que més de pressa evoluciona en contra del que podria semblar genèticament, no? Uh-huh. Però estem a les beceroles.
Què passa amb les espècies que cohabiten en un mateix ecosistema, Joan Anton?
Doncs una de les dues ho té magre, perquè és molt típic que una hagi o bé desaparegui o bé s'hagi de moure o adaptar-se a unes condicions diferents per evitar la competència en el mateix lloc amb els mateixos recursos. Hi ha molts exemples, però un que és famosíssim, és de llibre, és un exemple de pinsà, d'un ocell d'un pinsà, que es diu el pinsà de Darwin, que viu a les Galápagos, i és una espècie que estava molt ben adaptada en aquell entorn, però va aparèixer un competidor que va fer que aquest ocell hagi d'evolucionar, atenció, només en 22 anys. 22 anys. Va aparèixer un pinsà que es va, no sé com, però traslladar, no?, del continent americà a les Galápagos, que menja el mateix, llavors, i ocupa el mateix nínxol ecològic, de manera que el pinsà autòcton va haver de modificar el seu bec per fer-lo més petitó i especialitzar-se en menjar llavors més petites, que l'espècie invasora no era tan eficaç per alimentar-se. Amb tan sols 22 anys, tota la població autòctona d'aquest pinsà ja mostrava aquest bec reduït. I un altre exemple, els boscos de Puerto Rico hi viuen fins a 11 espècies diferents d'un llangardaix del gènere Anolis. Si tu agafes en vertical l'estructura d'un bosc en vertical, cadascuna d'aquestes espècies de llangardaix s'ha especialitzat en estar en una altura diferent per estar diferentment exposada a la llum del sol, per menjar coses lleugerament diferents, és a dir, ocupant nichos completament diferents. Fixa-t'hi de nou que ho estem explicant com si el llangardaix o com si el pinsà pensés i hagués dit, ai, convertiré el meu bec en més petit, no? O viuré a una altura diferent. No, òbviament no va així, eh? No va així. És que simplement els que no ho fan desapareixen. I aquells que han aconseguit adaptar aquells pinsars que han, per mutacions han tingut becs més petits, són afavorits per la selecció natural, de manera que reprodueixen millor, de manera que la descendència cada cop té becs més petits. És impressionant quan veus aquest joc, com funciona aquest joc de la selecció natural, de la selecció que fa la selecció amb l'evolució.
Vull estar, dedicarem un altre capítol a això, perquè
hi ha molts exemples.
Sí, sí. Acabem amb aquelles espècies que un cop s'han reproduït, s'acaben menjant l'una a l'altra.
En coneixem moltes, però n'hi ha unes aranyes, que ara comentarem, que són de la família Araridinae, que són molt esteses. El mascle és molt més petit que la femella. Quan copulen, l'aparell reproductor del mascle queda malmès, molt cops de manera extrema. De vegades, el mascle acaba sent devorat per la femella, però a l'aparell reproductor del mascle es queda enganxat al cos de la seva companya i continua bombejant esperma. Durant una bona estona...
Si tu estàs fregit...
Però tu continues allà bombejant.
Però el penis continua allà
funcionant
fent la seva feina, eh?
De vegades fins a 20 minuts, que per una espècie petita és moltíssim, això. Tu ja has estat devorat, eh? Fins a 20 minuts...
És com aquelles tortugues mortes que diuen que continuen caminant un cop mortes, també...
Sí, no, aquest no l'havia sentit, però n'hi ha de... En deien de les gallines, també, no? Que els talles al cap i
continuen movent-se.
Bueno, doncs aquí, això seria, però, amb l'aparell reproductor.
Que continua fornicant.
Atenció, perquè si el mascle aconsegueix escapar-se, no sí, sempre és devorat, el seu aparell reproductor igualment es queda allà enganxat. És a dir, ja has perdut...
El perd.
I continua bombejant esperma. I atenció, perquè si sobrevius en això, l'evolució fa que t'acabis com a mascle convertint en un defensor de la femella i de la seva descendència. De manera que et tornes com un guardià, has estat capat,
sí,
ja no et podrà...
Però capat literalment, un eunuc,
no? I t'has convertit en un defensor, en un guardià de la família i de la descendència.
Com es diuen aquestes aranyes?
Aquestes són d'una família que es diuen Araneidae.
La regalaré com a animal de companyia.
M'encanten les aranyes.
De prèvia
avís.
T'agraden les aranyes? Jo no les suporto. No, vull dir,
jo no les mato mai. Quan les trobo, les reubico.
A mi jo sóc l'encarregat de matar-les a casa.
No, però són predadores de mosquits i d'altres animals o insectes que no ens agraden gaire. Vés tu al
lavabo i troba't una aranya allà al mig. Bé, Joan Anton, gràcies. Molt interessant, aquest últim fascicle, això. Em costarà d'oblidar aquesta imatge de
l'aranya
copulant sola. Gràcies.
A tu.
Ara tornem.